list of all the people you missed. Don't mind me, I'm just here for you to... Són les 4 i 6 minuts. Què li passa a la gent quan té fills? S'ho han plantejat vostès? És a dir, aquella mateixa gent que en un moment donat es queixa de que els nens no paren de fer soroll, que està a un restaurant i els nens de la taula del costat els hi molesten molt, després són pares i sembla que se n'obliden. Això és el que ens diuen, més d'una i més de dues persones amb el debat que establirem a partir de les 6 de la tarda, de les 5, perdó, de les 5 de la tarda. Saben que tots els dimecres el que fem és obrir la nostra tertúlia de clients, és a dir, de persones que ens venen a parlar de com som nosaltres com a clients. I avui un dels temes estrella seran els nens i les nenes. Si vostès volen intervenir, ja ho saben, que podran lògicament utilitzar els telèfons de Ràdio Estel al 93-409-2771 per dir-nos la seva, l'opinió, el que vulguin, explicar-nos el cas que vulguin. Això dels telèfons, senyor Martín, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Arribarà un dia que ja no entrarem per telèfon a la ràdio, tampoc, no?
De fet, no en portem de telèfon, la majoria, Portem un ordinador molt petit.
És veritat. Com ens ha agafat la tecnologia a tots,
Bueno, la història de la humanitat és guerres, pandèmies i tecnologia. I alguna cosa que no es pot dir aquí.
És interessant, aquesta... Miri, ja ha començat l'entrevista quedant-se una mica en vila. Qual cosa és meravellós. Els hi explico...
La més interessant és la que no es pot dir.
D'això n'haurem de parlar un altre moment.
Exacte.
El senyor Eduard Martín és CEO i és director de connectivitat intel·ligent del Mobile World Capital Barcelona. Per tant, m'imagino que en aquests moments té la ressaca encara una mica del post el que ha sigut aquesta gran cimera de la tecnologia que hem viscut a la ciutat, no?
Sí, és inevitable, perquè és una setmana que aboques, diguem, tota la feina que la nostra fundació fa durant tot l'any, perquè la Fundació Mobile World Capital Barcelona treballa per la ciutat tot l'any. Uh-huh. I diguem que en el Congrés fem l'explosió, però simplement l'explosió expositiva de tota aquesta feina, no? De totes maneres, ja fa dues setmanes o tres que treballem per l'any que ve.
Sí, m'imagino. Que deu ser aquella cosa de la novetat, no? És a dir, que per nosaltres és novetat coses que per vostès ja són molt antigues, no?
Bueno, clar, això depèn, no?, del teu àmbit professional. Llavors, hi ha tecnologies que... Les tecnologies no surten com bolets, no? No n'hi ha i ara n'hi ha. O sigui, que són el reflexe de la ciència aplicada, no? La relació ciència-tecnologia, la gent l'oblida molt. La ciència no va pel seu lloc i la tecnologia pel seu altre, sinó que tenen un lligam molt important. I llavors, les tecnologies són fruit d'una evolució. Una altra cosa és que l'evolució sigui molt ràpida, que és el que passa ara.
Yeah. El 5G, no? El 5G diuen, com van dir del 4G i també del 3G, que ve a canviar-ho tot. O a millorar-ho tot.
La 5G, tecnologia, sempre hem de parlar... Jo sempre dic no 5G, sinó la 5G en català, perquè és una tecnologia...
Sí.
No només és una evolució de la xarxa mòbil més coneguda, perquè hi ha altres tecnologies, sinó que suposa un salt. Hi ha, jo diria que 1G, 2G, 3G, 4G i 5G hi ha dos molt importants, a part de la primera, òbviament, que és la més important de totes, que una va ser el 3G, perquè el 3G va significar que deixéssim de portar telèfons i portéssim ordinadors, i això és molt important. Però tampoc cal que la gent ho sàpiga. Simplement, tampoc cal que siguem conscients, no? Hem de ser conscients de les possibilitats que ens donen aquests dispositius. I després la 5G suposa un salt per dos motius. Primer, per la pròpia estructura. M'estic referint a la infraestructura, i això tampoc cal marejar la gent amb això, les antenes, com seran les antenes, com s'estructura la mateixa xarxa per dins, que és un canvi molt important, partint del que tenim, però és un canvi molt important, i per això triguem tant o es triga tant el desplegament, perquè cal canviar antenes, cal redistribuir, anem a una estructura infraestructural molt més sostenible també a la llarga, per tant això també és bo. I després per als usuaris finals, que també serà un gran canvi. Encara no, però d'aquí 3-4 anys ho veurem.
Pels usuaris de tots nivells, no? És a dir, perquè sí. A mi em va impressionar el tema del quiròfan de l'Hospital Clínic, sí. Per exemple, no? Això només és possible gràcies a la 5G, no?
És possible en mobilitat gràcies a les característiques de la 5G, amb cable ja es pot fer, amb fibra òptica, evidentment.
Clar.
La gran gràcia és apropar una tecnologia mòbil al cable. amb les possibilitats, i bàsicament és un gran salt per lo que diem temps real. Tu saps molt de la latència, no? Les latències, no? Llavors, quan tenim latències tan petites que s'apropen al temps real, es poden fer coses meravelloses en el món sanitari, no? Atendre en temps real una cirurgia, en el món industrial, amb cadenes de distribució, però també ens hem donat compte, perquè al principi pensàvem que la 5G aniria molt orientada al tema industrial, al tema sanitari, no? O sigui, a temes, no?, negocis profuns, però l'usuari, la ciutadania, rebrà bastantes coses bones també en formats de nous serveis, plataformes, no? Sabeu lo de les plataformes, més enllà del vídeo i de la música, plataformes de serveis que realment seran importants.
Com què?
La millora extraordinària del teletreball, noves formes de teletreball, l'assistència social. De fet, a Barcelona som una de les ciutats pioneres que tindrem, bueno, que ja tenim, bueno, s'està construint una plataforma de robots assistencials connectats per 5G, que són capaços de millorar els serveis que ja s'ofereixen a les persones. Per tant, el tema social serà molt important en tot tipus de... No, allò de del telèfon, saps el botó aquell?
Sí, i tant, no? De l'assistència. Pues, sí.
Assistència que, a més, ens podrà alertar, podrà fer que les famílies potser puguin conciliar més els horaris complicats a la nostra societat, l'educació, tindrem, sobretot el món dels continguts, no? L'educació evolucionarà molt en els continguts, que vull dir, el llibre, no? La superació del concepte del llibre, anar a continguts molt visuals, amb molta orientació a la pràctica, no? Per tant, tenir tecnologia mòbil d'altes prestacions ens permet desenvolupar camps més enllà de l'industrial, que era realment el que nosaltres pensàvem, o el de les smart cities, que està claríssim que tota la connectivitat de les ciutats intel·ligents necessita aquesta connectivitat.
Anem molt cap aquí, no? Barcelona com a smart city, no?
Home, Barcelona... Jo vaig ser director d'Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectura, estic de l'Ajuntament de Barcelona, uns anys, i Barcelona sempre ho està ara, ho estava i ha d'estar davant d'un model de ciutat no tecnificada, perquè un smart city no significa tecnologia per tot arreu, sinó tecnologia exactament on toca per regular i millorar la qualitat de vida. I Barcelona era líder i és líder encara.
És líder. Què significa ser líder en un smart city?
Pues no perdre comba. Simplement, més enllà dels rànquings, perquè hi ha molts rànquings i ja saps com va els rànquings, no? I d'això, no perdre com va, estar sempre al tanto, posar sensors on toca, no on indiscriminadament, i Barcelona ho sap fer molt bé.
Això és una cosa que a mi, jo recordo, que jo no tinc ni idea d'aquestes coses, però recordo que les vegades que m'han parlat és una cosa que al·lucines, perquè estem parlant de coses tan senzilles com regular, per exemple, el pas del camí de les escombraries,
sí,
o la freqüència dels semàfors. Exacte. O tantes i tantes i tantes coses que d'alguna manera el que venen a regular és el que és el dia a dia dels ciutadans.
Totalment.
I l'optimització de tots aquests serveis. Sí. No?
Regular els espais de càrrega i descàrrega utilitzant tecnologia que pugui fer que aquests proveïdors es puguin coordinar millor. Lo de la sincronització dels semàfors, Barcelona ho té abans del concepte Smart City. Uh-huh. I ja, jo ho posava en pràctica. Per tant, jo crec que la ciutat o les ciutats, les Smart Cities, que es diuen, o les ciutats modernes, simplement ja fugint de tòpics, han d'utilitzar aquesta tecnologia exactament equitativament per el que la seva ciutadania necessita.
Estava pensant, senyor Martí, no arribarà el dia en el que les ciutats seran més intel·ligents que no pas nosaltres mateixos?
Pues no. No. Jo tinc una teoria que la intel·ligència és humana. De fet, la intel·ligència dels robots esdevé de la intel·ligència humana, i sempre hi haurà algú que haurà de programar aquests robots. El que podem dotar és de tants mecanismes que la intel·ligència humana quedi darrere, no?
Però... Clar, segurament un dels grans reptes de la tecnologia, a veure com li dic això, m'acaba de venir al cap, és lluitar contra l'escletxa digital, no? És a dir, estem en un moment en el qual estem adaptant la tecnologia fins a un punt gairebé obsè, en el que hi ha tota una sèrie de gent que es queda completament fora, no? Ho hem vist. Ho hem vist amb el tema de les caixes d'estalvi, hem vist senyors i senyores que són grans i que han de fer anar un caixer que no saben i que tenen dret a no saber-ho perquè van néixer en una societat completament analògica. A dins, segur, un dels grans reptes de la tecnologia és salvar aquesta escletxa, no?
És un dels grans reptes de la tecnologia. Hi ha dos grans reptes per mi, que és parlar de tecnologia sense anomenar la tecnologia, que això, d'unidor...
Això arribarà el dia, però falta molt.
Falta molt, perquè és complicat.
Sí, sí, clar.
I un altre, que ningú es quedi fora. I una de les funcions de la nostra fundació és principalment aquesta, és a dir, evitar qualsevol escletxa. D'escletxes digitals hi ha moltes, des de l'accés a la comprensió, a les competències, a la formació, si podríem estar aquí tota la tarda parlant d'escletxes. Nosaltres treballem intensament per intentar ajudar que això no es produeixi, i conjuntament amb els nostres partners i els nostres patrons, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat espanyol i tots els partners privats. I això és una de les grans... Hi ha un gran problema en aquests moments, i és que la tecnologia evoluciona tan ràpid que cada vegada és més fàcil que es produeixin escletxes, perquè quan tu tens un temps per assumir coneixements, és més fàcil assumir-los i no quedis a fora. Hem de lluitar absolutament perquè això no es produeixi.
Jo que m'estic fent gran, i ho noto amb coses de gran, sap allò que de sobte dius, ostres, no està anant tot massa ràpid, no ens cal una mica de reflexió? Fa no massa temps parlàvem amb aquest mateix programa del president de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, el senyor Canyete, ho he explicat a més d'una ocasió perquè em va cridar molt l'atenció el gran nombre de vegades que utilitzava la paraula ètica. Havent segur aquesta rapidesa amb la que les tecnologies, no he dit noves tecnologies i he fet marxa enrere, les tecnologies van, no han d'anar necessàriament acompanyades per una visió ètica que reguli el que sí i el que no?
Totalment, i per una regulació i per tot un conjunt d'elements i... Per mi, totes són importants, però per mi el més important és l'aspecte social, és a dir, que siguem capaços d'assumir-ho. Un necessita temps per assumir-ho. És un dels grans reptes, i jo t'enganyaria si et dic que bueno, hi ha moltes institucions, entre elles la nostra, que lluita per això, però és necessari donar-nos aquest temps. Però també és una realitat que no podrem detenir l'avenç exponencial de les tecnologies. Ens haurem d'acostumar nosaltres. Jo diria que és com una, com, no sé, com la negociació d'un contracte d'un jugador de futbol, no? El jugador ha de baixar les seves pretensions i el club també, doncs, la societat haurà d'intentar canviar les seves maneres, i per això estem nosaltres, per formar, per fer entendre, i els tecnòlegs hauran d'apropar-se més a la societat fent coses bastant més fàcils d'entendre de lo que són ara.
Però alguna manera existeix, no era l'objectiu de la conversa, però és que la conversa és molt interessant. No. L'esnobisme tecnològic, no? És a dir, que és aquell esnobisme el que li agrada mirar pel damunt de l'esquena.
Sí,
a la gent que no en sap, no? Jo recordo la primera vegada em vaig a comprar un ordinador, me'n vaig anar enfadat amb el senyor. Ell només em parlava de coses rares, i el puerto i el no sé què, deia, però sí. Jo vull un ordinador per escriure, no?
No sé si ho saps, però jo també soc degà del Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i és una de les coses que nosaltres treballem des del punt de vista professional. És a dir, tu saps molt com un forner de pa, no? Pues se'n sap de fer.
De lo seu, clar.
I per tant hem d'intentar rebaixar no vol dir explicar-ho malament, sinó adaptar el discurs, que és el que també intentem fer nosaltres, perquè com a mínim s'entengui el que tens entre mans i el que pots fer amb això, i això, jo crec que hem de rebaixar els discurs i tens tota la raó. Però bueno, sempre hi haurà...
Però és que va molt ràpid, és que torno, és que va molt ràpid. Avui m'ha fet molta gràcia perquè veia que comença oficialment la campanya de la renta i que ja es tenen en compte les criptomonedes.
Sí, sí, sí.
És brutal.
Ho he vist, aquesta notícia. Jo no en tinc cas.
Jo tampoc.
Per tant, sí que...
Però demà és dijous, demà en parlarem.
Sí, he experimentat amb això, és massa complexa. De fet, hi ha coses molt complexes, molt antigues, com el mando a distància a la tele, que jo sempre utilitzo.
Sí, però, no. Però comença i acaba allà. L'altre sí. És un valor... Les quan repercussions... ens posen a parlar... Ara podríem parlar dels NFTs, no? És a dir, aquests valors no...
Digitals.
Exacte, o sigui que en realitat dius, sí, però una obra d'art que sigui un NFT, això com és? Doncs segurament haurem d'entendre que el concepte valor també està tenint una transformació interessantíssima, no?
Totalment, i que s'està creant, que ja existia, un món. A mi no m'agrada la diferència entre mons virtuals, espero no arribar a aquests límits, no? S'està creant com un món paral·lel o colindant, on hi ha coses que tenen valor i que hi ha gent que les valora. Bueno, doncs això també la societat ho ha d'assumir.
M'està parlant del metaverso?
El metaverso és un terme de l'any 92, crec recordar. Ara no recordo el llibre exactament, de l'autor. En definitiva, el metaverso és un exercici de realitat virtual, que és una cosa que segurament tots els aficionats als games juguen amb això i ho saben, combinat amb realitat augmentada, que és una altra història, i alimentat per la realitat immersiva, que és no només crear un món virtual on tinc informació afegida de moltes coses que ni me podia imaginar i tenia que anar a un llibre a buscar-les, que això seria realitat augmentada si explicava molt fàcil, sinó que, a més, estic dintre d'ell. No, això, el món dels games, ho vivim constantment i fa temps. El repte és traslladar-lo a altres verticals.
I acabar de fent de la vida d'un un joc?
Doncs no m'agradaria que... A mi no m'agradaria que això fos així. Sí que veig que el metavers podria ser, si aconseguim...
Té límits estranys, De bueno, moment, no? Potser perquè és molt nou encara, no? Però...
Sí, en definitiva, la creació d'un món paral·lel és una cosa que és molt útil a la indústria, perquè us situeu. Es diuen digital twins, bessons digitals, i és que jo tinc una simulació de tota una cadena de producció i abans de gastar-me diners manegant la cadena de producció de veritat, ho faig en el simulador.
Una mena de prova.
Sí, com els simuladors de Fórmula 1, provo allà i quan tot funciona ho trasllado, i això és perfecte, això crec que és molt útil i molt eficient. El metavers, segurament, les intencions del metavers és donar un pas endavant a la web, no?, que nosaltres coneixem, aquesta web, amb els navegadors i la web tradicional, a una web que sigui més immersiva i on tu puguis viure una experiència més rica de continguts. No? Per això, el que s'ha de fer conceptualment és federar els metaversos. No? Tots aquests metaversos que van sortir han de conviure en una mateixa xarxa i ser capaç de que tu puguis saltar d'un món a un altre.
Ja que crearem les Nacions Unides dels metavers.
Bueno, podria ser. El que passa és que hem de ser molt cuidadosos. Aquí sí que, no sé si la ètica o la responsabilitat del desenvolupament que nosaltres fem, però, per exemple, t'he comentat el tema industrial, però, per exemple, per fer esdeveniments, on tenir un món virtual, doncs està bé, perquè també és més sostenible viatges. O sigui, hi ha moltes coses al voltant dels mons virtuals que poden ser bons. No tot ha de ser dolent.
No, si les coses, ja ho dèiem, les coses no són ni bones ni dolentes, sinó l'ús.
L'ús que fem.
L'ús que en fem d'elles, no? I efectivament el que sí que estem veient, per exemple, l'altre dia en parlàvem del Japó, no? I de com al Japó s'estan reproduint tota una sèrie de malalties mentals que obeeixen a que aquesta tecnologia que dona la possibilitat de fer pràcticament de tot, des de comprar, divertir-te, jugar, lligar, a través de les diferents plataformes o les diferents aplicacions, està comportant tot un seguit de problemes mentals, no? De malalties mentals.
Per això és molt important. La tecnologia actual s'ha d'acompanyar. No podem llançar la tecnologia, perquè s'ha d'acompanyar, no sé si en formació, jo li dic més capacitació, coneixement, consciència, o sigui, el que és la humanística d'acompanyar la tecnologia. Això sempre ha sigut així. I jo sempre dic que la revolució industrial també va haver gent que va patir la revolució industrial.
Segur.
Fer comparacions sempre està dolent, però bueno, això és un constant de la nostra societat, de la humanitat, i per això és molt important l'acompanyament i per això és molt important la feina que fem des de la Fundació Mobile World Capital.
Sap què em preguntava l'altre dia, senyor Martín? Com serà la gent que tingui escletxa digital d'aquí 40 anys? Imagini's el que deu haver sortit. Perquè gent que ja ha crescut amb el món de la tecnologia, amb l'adaptació al canvi, arribi un dia que digui, buf, això se me'n va, no?
Sí, el que passa és que l'altre dia vaig estar en una conversa molt interessant i sí que és cert que els meus fills que han nascut, no sé si tens fills, no? Però ells han nascut en una societat digital, però ells no són nadius digitals. És a dir, quan neixes, sí, la tecnologia te l'han d'ensenyar. La pots aprendre molt fàcil perquè t'envolta, però no per això no els hem de deixar sense un acompanyament.
Clar.
Llavors, les escletxes d'aquí 40 anys, jo me les imagino i poden ser horribles, perquè serem sobre tecnologia bastant més avançada, viurem un món segurament on es combinaran aquestes realitats virtuals augmentades de forma natural, i per tant haurem de tenir molta més formació, molta més cara, moltíssima més capacitació i moltíssim més acompanyament des d'aquests molt joves.
O sigui, després del 5G vindrà el 6G?
Ja
no?
Està.
Ja està el 6G.
Sí. Això del 5G, 4, aviam, en realitat, si em permets, perquè aviam igual, jo vaig fent això, ensenyaments. Això és un protocol, o sigui, és un estàndard, que és el 3GPP, que és un gran llibre, és un gran llibre. El llibre dels estàndards de les comunicacions mòbils d'aquest tipus de comunicacions que té en aquests moments 17 capítols, vale? I són capítols acumulables, com un llibre, no? El capítol 1, pues, el 2 parla de l'1, parla del 3, no? I en aquests moments estem a el que es diu 3GPP Release 16, que és 5G NSA.
Molt clar, molt clar. Tot això molt clar.
És un llibre, en capítols.
Clar.
Llavors, el capítol 18 és 6G.
Capítols... No m'ho imaginar, no? Perquè aquí ja es perd qualsevol tipus de salt de temps, no? M'imagino?
No, es continuen millorant i s'introduiran noves, el que nosaltres diem arquitectures de xarxes, continuaran millorant els tres eixos bàsics de les comunicacions mòbils, que és primer, tenir, anar molt ràpid, ample de banda, el que nosaltres diem ample de banda, tenir recursos perquè totes les comunicacions siguin excel·lents, que tothom tingui una bona experiència, que no caigui la comunicació, coses d'aquestes, que tothom pugui estar connectat sense tenir aquestes pèrdues i per connectivitat, no molts dispositius connectats a una antena, i després millorant aquesta experiència usuari de realitat, no?
I el tema de la seguretat, no? És segurament un dels grans reptes, no? Ara, amb el tema de la guerra entre Rússia i Ucraïna, hem vist una sèrie de moviments interessantíssims, no? De com, per exemple, s'ha declarat la ciberguerra i en l'exèrcit contra, en aquest cas, Rússia, hem vist Anonymous d'una banda, però també tot un seguit d'iniciatives particulars. Iniciatives particulars que després s'hi afegia gent i hem vist grups de gent de 70.000 persones actuant, 70.000 persones que no es coneixien entre elles, però actuant de manera coordinada per atacar, en aquest cas, el que era doncs, la xarxa russa, no? Aquí tenim un repte enorme, no? O sigui, tot el que genera la inseguretat o la seguretat...
De fet, forma part de l'evolució tecnològica. Recordes el que deia? Guerres, pandèmies... No?
Sí, és veritat.
Bueno, els humans no aprenem, no tenim les lliçons apreses. La ciberseguretat cada vegada és més important perquè el nostre món tecnològic digital cada vegada és més gran. I per tant necessitem majors mesures de seguretat, com igual que les carreteres, no? A l'evolució del trànsit rodat, cada vegada hem necessitat més mesures de seguretat, per posar un exemple que es pugui entendre. Però també la tecnologia que tenim de comunicacions 5G i les properes donen més eines per ser més segurs. Veritats absolutes, no hi ha seguretat al 100%, oblideu-vos, ni aquí ni en res,
lloc. Sí, sí.
Però sí que podem assolir graus de ciberseguretat més grans i tenir eines molt potents. Els propers anys es desenvoluparà la computació quàntica, que ens donarà altres mitjans de poder securitzar els canals de comunicació molt, molt importants.
Quan a tot això afegim ja la paraula quàntica i ens tornem bojos, no? És a dir, ja, home, no, sí, ens tornem bojos. Vostè ho entén, això?
No. Bueno, ho entenc.
Home, una mica més que la resta, no? Escolta, i el dia que se'n vagi la llum, què?
Pues apagarà tot i tot això...
És fort, no això, no?
Sí. Evidentment, això és una cadena, no? És una cadena tota lligada.
Sí, però que fas el clac, no? Que això sí que és... Això és una cosa que a mi sempre m'ha fet molta gràcia. Depenem absolutament de que... Sí. Quasi allò de que no se funden los plomos. Jo quan era petit a casa se fundien los plomos. Vull dir, no, no ho sé. Tenim els ploms bé.
Bueno, no sé, no sóc expert en això, però realment també aquesta evolució tecnològica el que permetrà... ara parlo de 5G,
clar,
és anar a uns nivells de consumició elèctrica bastant menors a mig termini, no ara, per la simple naturalesa de la pròpia arquitectura de xarxa, i per tant haurem de treballar les fonts d'energia bàsiques, que és el bàsic perquè tot el més es pugui desenvolupar.
Hem d'anar acabant, m'he quedat amb ganes de bueno, m'he quedat amb ganes de seguir parlant molta estona perquè la conversa és doncs haurà de tornar.
Quan
ja
vulguis.
Ara que haurà de tornar. Vulguis. Ha dit que una de les aplicacions del 5G serà un teletreball molt més... Sí. Molt més no sé què. Com serà aquest nou teletreball gràcies al 5G?
Hi ha un aspecte que nosaltres treballem molt, que és el que diem experiència usuari. És a dir, que tu tinguis realment una bona experiència d'usuari, és a dir, que la teva connexió sigui fiable, que les transmissions de vídeo siguin realment de qualitat per poder veure d'una manera que no hi hagi talls, que fins i tot es puguin evolucionar aquestes calls que hem fet com hem pogut, però bueno, jo estic molt content perquè la xarxa ha aguantat. Durant la pandèmia, la xarxa d'aquest país ha aguantat. Llavors, tendirem a tenir experiències molt més bones, amb molta més sensació de proximitat respecte a les persones a les quals estem reunint, i sobretot amb moltes més facilitats per executar operatives, més enllà de compartir un document de text, de lo que fem ara.
És una cosa d'aquelles que quan un no sap de què està parlant, no es pot ni imaginar la de diners que mou el tema de l'experiència d'usuari.
Total, però de fa anys.
Des de fa anys, efectivament, sí, però és tremendo,
sí,
no?
Sí, a més inclou disseny, o sigui, no és una cosa trivial.
Déu-n'hi-do, doncs sembla que treballen una mica vostès al mobile, no?
Bueno, intentem posicionar aquesta ciutat i el país on li toca per mèrit.
Però això està passant, no? Perquè jo no paro de veure, efectivament, l'empresa tal ve aquí, muntem un hub de no sé què. Perdoni, la inversió que deia el govern espanyol ahir, no?, de 11.000 milions d'euros procedent dels Next Generation, d'aquests fons que arriben a Europa per tal de posicionar-se en el que seria la construcció dels xips, no? Que això seria importantíssim, també, no?
Això és bàsic, és com l'electricitat.
Sí, sí, exacte. Sí,
com
sí.
No, però...
Però, sí, sí, efectivament.
És molt important que Europa, i ara dic que Europa, sigui autosuficient, entre cometes, dintre de la cadena dels semiconductors, no només de xips, que és una indústria. Si un dia me convides i parlem de semiconductors.
Sí, perquè és interessantíssim, home. Ho haurem d'explicar d'una altra manera.
D'una altra manera.
Avui els anem a parlar de semiconductors, tota la gent que tinguem escoltant, tal qual parar a la ràdio.
Parlarem de semilles i plantes i s'entendrà molt bé.
Semilles i plantes? Quantes explicacions no han nascut d'aquesta manera? Senyor Eduardo Martín, ha estat un plaer tenir-lo de veritat avui amb nosaltres.
Bé,
de veritat, moltíssimes gràcies. El senyor Eduardo Martín, que com dèiem fa moltes coses, efectivament és CEO, és director de connectivitat intel·ligent del Mobile World Capital de Barcelona, però també m'ha dit que era el degà del Col·legi...
Enginyeria Informàtica de Catalunya.
Vaja, que té una agenda tranquil·líssima, no?
Sí, vostè? Anem fent.
Doncs encara té més mèrit que hagi vingut una estoneta. Gràcies.